A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Avui volem parlar d'un llibre que ens convida a mirar-nos amb amor, a acceptar-nos tal com són i a reconciliar-nos amb totes les parts de nosaltres mateixos. La seva autora és Marta Sagrellas, psicòloga i escriptora, que acaba de publicar amb l'editorial Bruguera el llibre No hay nada malo en ti, una guia transformadora que ens ajuda a aprendre a estimar-nos com mereixem. Marta, bon dia i benvinguda.
Buen día, muchas gracias.
Después de Abraza a la niña que fuiste, querida mamá, me dueles, arriba aquest. ¿Com neix un llibre que també hi és en castellà i en format digital, si no tinc mal entès, oi que sí?
Sí, exacte. Tenim No hay nada malo en ti y No hay res dolent en tu.
Uh-huh. Com neix aquest nou llibre, Marta?
Doncs neix perquè No hay nada malo en ti, no? Parteix d'una creença que ens diu tot el contrari, no? Que és que sento que hi ha alguna cosa que no funciona bé en mi, que és defectuosa, que em sento més inadequada o que em comparo amb la resta i sento que tothom gestiona les coses millor que jo i que no té els problemes que tinc jo, que no tinc la sensació de que estic avançant d'una manera que als altres no els hi passa, no? I era una cosa que em donava compte a consulta i moltes vegades sentim coses semblants, no? A nivell desagradable, ens passen coses similars, però com no les compartim, sentim que som les úniques que les atreveixen.
És a dir, que tu amb totes aquestes consultes has vist una miqueta que es repetien tots aquests patrons i segurament perquè estem visquent en una societat molt exigent, no? Que sembla que només valen o valem pel que fem i amb aquestes comparacions i d'alguna manera ens costa molt reconciliar-nos amb nosaltres mateixos o perquè precisament no tenim tota aquesta informació, com tu dius també, no? Que sembla que els altres sí que tinguin una vida espectacular i que sóc jo l'única que doncs tinc aquests problemes o aquestes repeticions. Seria una miqueta per aquí el camí, Marta?
Així és, al final el llibre tracta de l'autoestima, no? I sempre estem acostumades a escoltar autoestima, però autoestima alta, autoestima baixa, què ets de fer per estimar-me més, però hi ha com tot aquest camí que desconeixem, no? De què es coneixen de nosaltres mateixes i quines són les idees que tenim sobre nosaltres i sobre la nostra vida, no?
Aquestes idees que, com expliques en el llibre, no? És una miqueta la manera com ens han estimat de petits que condiciona precisament aquesta autoestima adulta. I també parles molt de l'aferrament, que suposo que també va molt lligat una cosa amb l'altra.
Sí, al final aquesta visió de l'autoestima parteix com del meu model de treball a teràpia, no? Que és la psicoterapia integradora, i també amb aquesta mirada de l'aferrament i del trauma, no? I moltes vegades creiem que és una cosa senzilla, però és bastant complexa per això mateix, no? Perquè aprenem a mirar-nos, a tractar-nos i a parlar-nos a nosaltres mateixes amb els models que hem tingut a la infància, no? I ens sonen les seves veus, no? A dins del nostre cap, que després es converteixen en les nostres perquè ens anem repetint tot allò que hem escoltat, no? I quan no han mirat amb suavitat, amb tendresa, algunes qualitats nostres, ens costa molt a nosaltres fer-ho, no?
Clar, perquè potser no tenim aquesta claretat o aquesta informació, no? Que aquestes frases, aquestes repeticions que constantment tenim en el nostre cap són les que ens van dir de petits, no? I ja no només parlem en l'àmbit familiar, sinó en molts altres àmbits, com l'escolar, com la societat.
Exacte, al final és tot allò que ens han dit i que ens hem sentit jutjades, però també aquelles paraules que mai ens han dit, no? Que sempre fan referència sobretot a expressar l'amor, no? A expressar emocions més agradables, no? Moltes vegades ens han limitat o a casa no ens abraçàvem gaire o no ens dèiem mai t'estimo o només ho fèiem en estones o en moments com determinats i especials, no? Però no és una cosa que haguem estat com part de la nostra quotidianitat.
Uh-huh. Utilitzes també en moltes ocasions diferents metàfores, però n'hi ha una de molt especial, que és la del vaixell i la capitana. Ens ho pots explicar així com una miqueta breument, aquesta importància de tenir-ho en compte?
Mm. Sí, al final és una metàfora que faig servir per explicar l'aferrament, no? Que és com han estat les nostres primeres relacions, com han estat aquestes etapes més primerenques i com això ha pogut influir en les nostres properes relacions. i pregunto, no, de com reaccionem si estiguéssim en un mar que comença a haver-hi una tempesta i les ones comencen a agitar-se, què fem, no? Si anem a buscar refugi, si hem comptat amb aquest suport, no, de la nostra família, de les persones com més properes, o si ens hem acostumat a ser nosaltres les que pilotem, no? I això és com la part més important com de l'aferrament, que té a veure amb poder-me sentir capaç d'afrontar les coses que em van passant, però també sentir la possibilitat i la capacitat de confiar en que els altres em poden sostindre, no? I moltes vegades tenim com algun peu coix en algun d'aquests aspectes de l'aferrament.
I sobretot tot això sorgeix a l'edat adulta, no? Que és quan veiem que les coses no acaben de funcionar, que busquem sempre també aquesta aprovació, que sempre volem complaure i agradar als altres, oblidant-nos una miqueta de nosaltres mateixos. Aquest seria una miqueta el punt de partida per començar a desfer totes aquestes necessitats o mancances?
Exacte, al final, per mi la teràpia i el que tracto d'explicar el llibre és constantment un ball entre passat i present, no? Perquè moltes vegades pensem que hi ha coses que han passat i que hem de deixar enrere, però precisament necessitem mirar enrere per saber el que ens passa avui, no? Que moltes vegades tenim com espais buits, no? A la nostra història, no sabem ben bé per què reaccionem, com ho fem, no entenem gaire les nostres reaccions ni els nostres pensaments, i és una cosa que ens ajuda molt, no? A entendre el és que a mi m'importa molt aquest reconeixement a la feina, perquè potser casa sempre era el moment on em sentia més vista, no? Quan em reconeixien les coses que feia bé o quan treia algunes notes. Llavors entendre una mica aquest origen de per què segueixo fent aquestes coses i que a vegades no me n'adono que ho porto a l'extrem i que em fa patir, no? Més que ajudar-me.
Justament aquest llibre, suposo que un dels objectius és travessar totes aquestes fases, tot allò que cadascú de nosaltres es pot sentir identificat amb una situació o una altra, perquè aprofites moltes de les històries personals i de pacients que has tingut per poder-nos identificar i fer tot un treball amb exercicis pràctics també, no? Que ens condueix una miqueta a veure'ns en quin punt hem estat, estem i podem arribar.
Sí, al final el contingut del llibre parla molt des d'aquest model, no? Aquestes parts internes que tots tenim, no? Doncs soc una persona que té una part doncs, més poruga, no? O més preocupada, més perfeccionista, més exigent, però sobretot també és poder veure com podem fer amb aquestes parts perquè no siguin sempre les que decideixen i tiren endavant, no? Perquè si tinc una part que evita les situacions per por a enfrontar-s'hi i trobar-se situacions desagradables, moltes vegades deixarem també de prendre'ns oportunitats que poden ser bones per nosaltres, no?
Sí, perquè parla justament d'acollir aquesta incomoditat, no? En lloc d'actuar-la o de parlar i de reconèixer quan apareixen aquestes emocions difícils. El que passa, clar, suposo que som una generació que tot això no ho hem treballat i ara no sé si el pes és molt més dens o sempre és possible.
No, sempre és possible. És veritat que a vegades també contem amb aquest pensament, no? A dir, hosti, m'hauria agradat saber tota aquesta informació molt abans, no? I penso que la feina podria haver-la començat i iniciat com molt abans, però al final, com el treball terapèutic també és de reparar, podem fer molta feina tant del present cap endavant com d'aquelles històries que han quedat incomplertes i les nostres necessitats que han quedat insatisfetes, poder-les ara canviar i transformar.
Parles de molts punts interessants, no? Com dèiem, de l'autoestima, del trauma, del control, dels valors també. Són molts punts que hem de tenir en compte i que gràcies a aquest llibre ho podem arribar a treballar sols, Marta, o necessitaríem una ajuda complementària?
Clar, al final el llibre ens ajuda molt a poder identificar, a poder entendre, no? Com a fer un treball molt des de la teoria, des de la ment, i que també toca alguns punts sensibles, evidentment. Però sí que és veritat que la feina, de veritat, la fem a teràpia, no? I sento que la major eina que tenim per treballar és el vincle, no? I moltes vegades no és només explicar les coses i fer-les conscients, sinó també tenir al costat algú que m'acompanya i que no revisc aquestes històries un altre cop sola, sinó que hi ha algú que m'està acompanyant i m'està ajudant a ressignificar i a construir de nou la meva història.
Aquest, com deies, seria un punt de partida, no? Perquè també dius que no és un llibre que tingui una solució, perquè nosaltres no som el problema, quan moltes vegades així ho hem cregut i tu ho estàs veient cada dia a consulta, malauradament. I cada vegada amb edats més de joves, de persones més joves, Marta?
Bueno, jo és veritat que la consulta, el treballar amb població adulta, atenem des dels 18, però també tenim persones amb més de 60 anys que també volen fer aquest treball, no? La intervenció serà molt diferent, però sí que tindrà una mirada similar, no? A l'hora d'anar treballant i d'entendre'ns més i d'acompanyar-nos també més.
Què més, Marta, ens pot ajudar aquest llibre que avui ja podem trobar a molts llocs?
Per mi al final és una manera d'acostar el que pot ajudar el treball terapèutic, no? Que moltes vegades encara tenim la creença de que fins que no estigui molt malament o comparem les nostres vivències amb altres persones que potser han patit més, no? I les fem com més petites i potser necessitem aquest espai. Llavors per mi és fer com aquest punt de trobada amb nosaltres mateixes i entendre que podem tractar-nos d'una manera diferent a com fins ara hem estat, no? Que tenim present moltes vegades aquesta exigència o la crítica que també tenim i trobar més aquest camí de compassió en nosaltres.
I que aprenem a acceptar-nos tal com són, perquè moltes vegades encara costa aquest procés, no? Amb aquestes comparacions que dèiem al principi o amb aquestes creences que ens acaben limitant moltíssim.
Sí, al final són coses que sempre acostumem a treballar o a comentar en cercles més propers, no? Amb amics, i quan destaquem alguna qualitat nostra que ens fa patir, no? Soc una persona doncs, molt controladora, no? I ens diuen, no, tu el que has de fer és fluir i deixar-te portar. Clar, jo sí que soc una persona controladora, això que m'estàs dient no m'ajudarà i em farà sentir encara pitjor perquè no puc demanar-me això, no? Haig d'entendre per què soc controladora, d'on ve, què he après, què és el que passa, si no controlo, no? I treballar com tot aquest transfons abans de fer com aquest canvi que parteix d'aquesta creença de, val, doncs així no està bé, doncs vaig a ser tot el contrari a com jo soc, no? Però això també és trair-nos una mica perquè no és la nostra essència tampoc.
Clar. I que també comentes que no és necessari lluitar totes les batalles. Què vols dir amb això?
Sí, al final jo crec que aquí ho comparteixo des d'aquest extrem, no? Si sóc una persona que ha estat més complaent, que ha dit que sí quan volia dir que no en realitat i que comença a donar-se compte que necessita posar límits a les seves relacions i dir les coses que pensa, també a vegades ens esgotem, no? D'estar com batallant i constantment posant-nos per davant i també a vegades jo sempre comparo en ser d'equips de futbol diferents, no? O sigui, podrem estar parlant 4 hores i al final ningú canviarà d'equip, no? Llavors hi ha converses que si veiem que no ens ajuden a construir la relació i que no són converses en espais segurs, ens fan perdre energia i no ens fan cap bé, no?
I que totes tenim aquesta veu compassiva, també dius, no? Que està dins nostre, que hem de tenir aquesta capacitat d'escoltar-la, de sostenir-nos, de parlar-los d'una altra manera, amb molta més amabilitat, que això ens costa, malauradament, encara.
Sí, al final m'agrada com traslladar aquesta idea, no? Perquè sempre tenim com la sensació que és una cosa que no tenim i que hem d'afegir, no? I és una cosa que sí que tenim, el que passa que com si fos una planta que no han regat, no? Llavors hem de tenir present aquesta idea d'anar nosaltres cultivant aquesta compassió, doncs cada vegada que ens equivoquem o que ens sentim tristes o que ens sentim perdudes, doncs tenir l'oportunitat d'aquí poder fer-ho diferent i trobar com aquest camí de compassió, no? Ni ser crítiques ni ser indulgents, però ser compassives, poder reconèixer l'error i tampoc castigar-nos, no? Per ell.
Malgrat tot allò que passi fora, no? Que sempre Exacte. Podem tornar a aquest propi refugi intern.
Sí, per mi és el més important, no? Al final no podrem evitar que les coses ens afectin o que les coses al nostre voltant passin o que siguin desagradables, però no afegir la càrrega de sobre no permetre'm, per exemple, plorar si estic trista, no? El poder tenir aquest refugi que ens permet a nosaltres no passar sola una situació que és prou difícil.
Abraçar, no?, i acollir totes aquestes emocions, que tampoc en sabem.
Sí, al final és veritat que sona com molt llaminer, no?, el dir, va, vull abraçar, no?, i moltes vegades aquest camí comença per justament rebutjar, no?, perquè sí. Si són qualitats de mi mateixa que moltes altres persones han jutjat o que sento que per culpa de ser com soc m'han passat algunes coses, em costarà molt veure això com una cosa positiva de mi mateixa, no? Pots fer com aquest camí de reconciliació i separar aquelles coses que m'han passat que tenen a veure amb la personalitat que tinc.
Clar. Marta, aquests dies estàs de presentació de llibres. Com està anant? No sé si tens previst venir per comarques gironines.
Doncs mira, vam fer la primera presentació a Madrid i la segona a Barcelona. Uh-huh. I hem fet una mica de parada per anar recollint testimonis, perquè al final el llibre ha sortit el 9 d'octubre i estem esperant com a rebre una miqueta més de feedbacks i no tenim ara pel moment més calendari de presentacions, però bueno, qui sap, potser.
Qui no et conegui, qui et vulgui seguir o qui vulgui saber on trobar-te amb aquestes presentacions, per exemple, estàs activa a xarxes socials i en allà vas donant també tota aquesta informació.
Exacte, sí, jo ho poso molt, molt fàcil, em dic igual a totes les plataformes i és Marta Segrelles, psicòloga, i aquí podran trobar tota la informació dels llibres, de les presentacions, de les coses que faig i les vaig compartint en el temps real que puc.
Marta, felicitats per aquest nou llibre i sobretot moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta a estar en directe a Ràdio Vilafant a les veus del matí. Gràcies. Fins a la propera. Bon dia.
Merci, adéu.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.